Bona tarda, són les dues. Malestar entre els agents econòmics locals per la pujada d'impostos que prepara el govern municipal.
Notícies migdia. Núria García.
El CIESC i la delegació vallesana de PIMEC rebutgen l'increment del 3,7% de la pressió fiscal que planteja l'executiu. La presidenta del CIESC, Alicia Bosch, creu que, malgrat que la pujada és inferior a la prevista per a l'IPC, un augment d'aquestes característiques serà perjudicial per a les empreses locals.
Senzillament aquest IPC ve perquè darrere hi ha uns increments de costos, especialment energètics, que no només afecten a les famílies, sinó afecten a les indústries. No perdem de vista que tot això té un impacte en l'activitat econòmica de menys competitivitat.
Les patronals lamenten que no se'ls hagi demanat opinió en relació a les ordenances fiscals per al 2022. A banda d'aquest tema, avui també us parlarem del repunt de casos de sarna detectats al Taulí, fruit del confinament, i de l'última hora del volcà Cumbre Vieja. Abans d'entrar en matèria, rebeu una salutació de la Rocío García a les vies de so.
Notícies migdia.
Repassem els serveis. Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix complicacions a la ronda de dalt per un vehicle avariat a l'altura de Sarrià que obliga a tallar un carril en sentit Besòs i això provoca cues de més de 2 quilòmetres. També hi ha cues en el darrer tram de la C31 per una marxa lenta d'entrada a Barcelona. I també continua obert només un carril a la C32 a l'altura de Cornellà i en direcció a Llobregat a causa d'un accident. Pel que fa a la situació del transport públic, com funciona aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet el Marc Roca. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaca cap alteració significativa. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Les patronals PIMEC i CIESC critiquen l'augment dels impostos municipals que vol implementar l'Ajuntament de Sabadell de cara al 2022. Les dues entitats consideren que en el context de recuperació econòmica, l'augment de les taxes pot posar les coses encara més difícils a la petita i mitjana empresa. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les patronals no volen sentir a parlar d'un augment de les ordenances fiscals, com proposa l'Ajuntament, al voltant del 3,7%. Josep Maria Catalán, president de PIMEC Vallès Occidental, considera que això pot frenar la recuperació econòmica de la ciutat.
Pensem que en aquest moment s'estan passant per grans dificultats, tant a nivell empresarial com a nivell social, com són la pujada de les llums, la falta de matèries primes, increments de transport. Per tant, jo crec que en aquest moment l'opinió de PIMEC és que tindrien que ser una miqueta més moderats i conservar o intentar que les pujades siguin les mínimes costoses per tothom.
Alicia Bosch, presidenta del CIESC, considera que una decisió com aquesta s'hauria d'haver consensuat amb els agents econòmics i socials de la ciutat.
Ens agradaria que una proposta d'aquesta dimensió, que afecta activitat econòmica i a ciutadania, doncs quina gran oportunitat seria que estés, la poguéssim encabir amb el debat i treball intern de la taula pel desenvolupament econòmic i competitivitat de Sabadell que es va constituir aquest passat mes de juny.
Finalment, recorden que l'augment de l'IPC, previst com a mínim per un 3,9%, no serà perquè l'economia estigui creixent, sinó perquè les matèries primeres cada cop són més cares.
I encara en clau econòmica, els membres de l'associació Àmbit B30 s'han reunit avui a Sabadell. L'objectiu és continuar treballant en projectes que fomentin la sostenibilitat i l'ocupació de qualitat en un dels pols industrials més importants del sud d'Europa.
És la primera trobada presencial amb la pandèmia i han assistit representants municipals i de diferents sectors econòmics. Josep Monràs, alcalde de Mollet i president de l'ENS, assegura que l'associació vetllarà per fer realitat els futurs projectes d'empreses i ajuntaments.
Nosaltres estem amatents a que tot el sector privat, industrial, de les associacions diferents que tenim en el territori, com també dels propis ajuntaments, si hi ha algun projecte que consideren ells que l'àmbit de la B30 els pot ajudar i en aquest cas jugarem el nostre paper.
Entre els reptes de l'àmbit B30 hi ha un gir cap a l'economia circular, la generació de llocs de treball de qualitat i les inversions amb els fons Next Generation.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
L'economia circular marcarà un canvi de cicle durant la pròxima dècada, així ho asseguren diferents entitats de la plataforma Avaluar implicades en la gestió dels residus. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Raquel Alarcón, responsable de vendes del CETA Cipo, diu al programa al matí que és un sector en alça.
L'economia circular, tot el que és la gestió dels residus, està en alça, però en alça una cosa brutal. O sigui, a més, ara mateix les administracions públiques, sobretot els municipis, tenen unes exigències de fer recollida porta a porta i de no llançar escombraries a banal, diguem-ne, que fa que estiguin potenciant molt aquesta mena de serveis.
I ha ajudat la normativa europea, que s'ha mostrat inflexible. Això possibilita que les entitats esperin créixer en aquesta línia d'activitat. Per exemple, Cipo recullen l'oli domèstic i les càpsules de cafè de tota la comarca, amb uns resultats que no paren de créixer. Meritxell Sadó, coordinadora de formació i ocupació de la Fundació Maïn, creu que s'hi ha de sumar tothom.
És important que estiguem tots a la vegada. Les empreses, els consumidors, l'administració, des de l'escola, des de casa, perquè amb una sola pota no farem res. O sigui, o anem tots a la vegada o no veurem diferències significatives.
En dos programes de l'entitat s'ajusten a la línia de l'economia verda. Una d'elles té a veure amb la reutilització de peces de les bicicletes tot terreny.
I precisament el manteniment del teletreball serviria per reduir la contaminació de l'aire. Així ho apunta un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB després de creuar les dades registrades durant el confinament amb altres càlculs matemàtics. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. L'estudi contempla tres escenaris. Un en què es fes teletreball dos dies per setmana amb una reducció de les emissions del 4%, un amb 3 dies de teletreball a domicili i una reducció del 8% de les emissions i un amb 4 dies de teletreball i un 10% menys de contaminació. Alba Badia, responsable de l'estudi, considera que el canvi d'hàbits val la pena.
N'hi ha molts que poden fer teletreball o reunions que, per exemple, no només és el trànsit dels cotxes, també agafar els avions. No cal anar a una reunió un dia, anar i tornar. Crec que moltes coses poden fer online.
L'estudi de l'ICTA arriba quan els indicadors de la pandèmia es mantenen estables a Sabadell. El risc de rebrot conserva els 33 punts d'ahir, mentre que la velocitat de contagi ha pujat 4 centèsimes fins al 0,72. Així mateix, la incidència acumulada 14 dies ha retrocedit fins als 45 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa a la vacunació, ja hi ha 161.510 sabadellencs amb pauta completa, 140 més que ahir.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Us hem apuntat en començar, els casos de sarna diagnosticats al Taulí s'han multiplicat per 10 des de l'esclat de la pandèmia. Concretament, s'ha passat de detectar 3 casos per professional anuals a tractar-ne 3 per setmana, segons dades facilitades pel dermatòleg de l'Hospital de Sabadell, Miquel Casals.
Casals atribueix aquest ascens a un doble factor. D'una banda, el retard diagnòstic per part de l'atenció primària col·lapsada pel coronavirus. De l'altra, el fet que els membres d'una família han passat molt més temps junts. Són declaracions al programa Al Matí.
Durant la pandèmia, la sarna s'ha comportat com si fossin brots en institucions tancades, com per exemple residències d'avis, hospitals, centres penitenciaris, centres d'acollida d'immigrants, i això és perquè com aquests casos han durat molt temps, hi ha hagut la possibilitat de que es vagi transmetent a altres familiars.
Casals també alerta que els casos de sarna detectats són molt més resistents al tractament atòpic habitual. Amb tot, s'està optant per un tractament oral molt més eficaç i subministrat a tot l'entorn del pacient diagnosticat.
Un apunt en matèria de justícia, la defensa dels investigats a l'operació Judas reclama la impugnació del procés. Els advocats d'Alerta Solidària presentaran escrits de nul·litat després d'haver detectat, asseguren, incidències. Entre aquestes hi hauria l'existència d'una causa secreta d'on sorgeixen els indicis per inculpar els investigats i a la qual la defensa no hi ha tingut accés. La primera demanda d'impugnació s'ha presentat coincidint amb la declaració de 5 dels investigats per via telemàtica al jutjat de Mollet del Vallès i d'un sisè al de Cerdanyola. Els 4 investigats sabadellencs passaran pels jutjats aquest mateix dijous. Els 13 detinguts s'enfronten a càrrecs per pertinença a organització terrorista i 9 d'ells pertinença i fabricació d'explosius.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Incerteses sobre quina serà l'evolució de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de la Palma. La quantitat de lava s'ha incrementat en les últimes hores. Segons els càlculs dels experts, el volcà hauria expulsat 46 milions de metres cúbics, més que en l'erupció anterior, la del 1971. El magma circula ara de manera més fluida i això podria implicar que acabi arribant a la costa. Ara es troba a uns 800 metres. Una setmana després de l'erupció del volcà, a Ràdio Sabadell hem volgut tornar a parlar amb Carlos Acosta, exprofessor de l'Institut Ferran Casablanques i que ara resideix a l'illa. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Carlos Acosta ha afirmat que la preocupació i la inquietud han anat a més després que ahir reactivés l'erupció. A nivell personal, l'exprofessor de secundària té la sensació que cada cop té més a prop l'afectació pel volcà.
Al començament era un volcà una mica allunyant, que veies que diria, ah, que maco i tal, això està sobretot a la nit, això és un espectacle i tal, doncs això ha quedat com amagat i ara està donant pas doncs, a la bueno, sí, dir el drama, la tragèdia de molta gent que està patint, de veritat, doncs, aquesta situació, no?
Acosta també ha lamentat les conseqüències nefastes per l'economia que està suposant i suposarà l'erupció de Cumbre Vieja i ha incidit en que el cultiu de plàtans representa bona part de l'activitat econòmica de la Palma.
Es trobarà sobretot plataneres i aguacateros, però sobretot plataneres, que és la base de l'economia d'aquí. Vull dir, ahir vaig sentir que representaven els plàtans el 50% del PIB, diguem-ho així, de l'illa. I llavors, bueno, serà una catàstrofe.
L'exprofessor del Ferran Casablanques resideix al municipi costaner de Tazacorte, on s'han confinat 4 barris, no el seu, davant de les possibles explosions que es podrien produir quan la lava entri en contacte amb l'aigua del mar.
En paral·lel, el Consell de Ministres ha donat llum verda avui a un paquet d'ajudes de 10 milions d'euros per als damnificats pel volcà. Un total de 5 milions i mig es destinaran a la compra d'habitatges per a les persones que hagin perdut casa seva. La resta per a l'adquisició d'articles de primera necessitat. Repassem altres qüestions destacades més enllà de Sabadell. La Generalitat vol reobrir tot l'oci nocturn el pròxim 8 d'octubre. El govern ho ha de sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb la intenció que pugui entrar en vigor una setmana abans del previst. Entre les condicions per reprendre l'activitat en locals interiors hi ha que els clients hauran de presentar el certificat Covid. A dia d'avui ja poden obrir els locals d'oci nocturn en espais exteriors, que, segons la patronal del sector, només representen un 5% dels establiments de tota Catalunya. I principi d'acord entre el govern espanyol, les patronals i els sindicats per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 28 de febrer. El pacte inclou mantenir els ERTO actuals en les mateixes condicions durant un mes. Ara bé, a partir del novembre, per accedir a les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social, les empreses hauran d'oferir formació als treballadors, tal com havia demanat el Ministeri d'Inclusió. El preacord manté el 70% de la prestació i amplia un any el comptador a zero de l'atur fins a l'1 de gener de 2023. I acabem, el preu de la llum continua l'escalada i registrarà un nou rècord històric aquest dimecres amb 189,90 euros per megawatt hora. La franja més cara serà entre les 8 i les 9 del vespre, quan superarà els 208 euros al megawatt hora. La dada registrada el 16 de setembre passat, de 188,18 euros, era la més alta fins ara. Recte final del Notícies Migdia, la periodista Núria Har, extreballadora de Ràdio Sabadell, ha guanyat el Premi Prisma a la divulgació 2021 en la categoria de ràdio.
La reportera científica ha obtingut el reconeixement per un podcast anomenat Les científiques del coronavirus, retratos sonoros d'una pandèmia, que s'ha produït en format audiosèrie. Har es mostra satisfeta amb el guardó.
Rebre el Premi Prismes a la divulgació en la categoria de ràdio, per mi, és tot un honor, perquè dins del sector aquest premi és el més prestigiós de la divulgació de ciència de tot l'estat i, per tant, rebre'l amb aquest projecte personal que he pogut tirar endavant gràcies a una beca de National Geographic, doncs per mi és tot un orgull i estic supercontenta i tant.
Les protagonistes del podcast són Raquel Iotti, Isabel Solà, Laura Lechuga, Núria Montserrat, Clara Prats i Margarita del Val. Har és col·laboradora, entre d'altres, de l'Agència 5, dedicada a l'actualitat i la informació científica.
El temps.
previsió meteorològica. Abel Flores, bona tarda.
Bon dia. Avui tindrem per una banda núvols prims que han d'anar circulant d'oest a est i poden deixar-se una miqueta entrenyinat, i per altra banda creixement de nuvolades cap a la zona del prelitoral, també àrees del camp de Tarragona. Nuvolades que a partir de migdia, durant la tarda, podrien arribar a deixar algun ruixadet cap a la zona del prelitoral central o també cap a l'àrea de la Catalunya central. En qualsevol cas, serien fenòmens molt locals, febles i de curta durada. Per altra banda, hem de destacar també que a partir de la tarda vespre els núvols seran més abundants pel nord-oest i al final del dia també podria arribar a caure algun ruixadet cap al Pirineu Occidental. Tot plegat amb una temperatura que avui serà semblant una miqueta més baixa que no pas la que teníem ahir, però amb màximes que encara mostraran aquest ambient càlid que gaudirem a primeres hores de la tarda. És tot de moment, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb la previsió del temps posem el punt final al Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 2. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia. Adéu.
Notícies Migdia.